Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julve. Els primers camions amb ajuda humanitària per Gaza podrien començar a arribar a la franja demà mateix. Així ho acaba d'anunciar el president dels Estats Units, Joe Biden. Serà després que Egipte repari la carretera que hi dona accés, ja que actualment està molt danyada pels bombardejos dels darrers dies. L'ajuda humanitària que creui la frontera serà primerament inspeccionada per l'ONU d'acord amb les exigències d'Israel. En un comunicat, l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, apunta que només deixarà entrar aigua, aliments i també medicines per la població civil. I sobre el conflicte, acabem de saber que la Comissió Europea ha obert una investigació a Meta, la matriu de Facebook i també a TikTok, per possible difusió de contingut il·legal. En el cas de Meta, Brussel·les ha demanat que faciliti més informació sobre les mesures que ha pres per evitar la difusió de contingut il·legal i desinformació, així com també protegir la integritat de diversos processos electorals. I sobre TikTok, d'altra banda, l'executiu ha sol·licitat més detalls sobre com la plataforma lluita per aturar la publicació de contingut molt violent, terrorista i que fomenta els discursos d'odi. Més qüestions. L'actualitat d'aquest dijous també passa per Madrid. La Comissió de les Comunitats Autònomes, que el Senat ha obert amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha derivat en una allau de crítiques dels presidents del Partit Popular, el mateix Aragonès, i a una hipotètica llei d'amnistia per investir Pedro Sánchez. Són els presidents populars de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, i el de Galícia, Alfonso Rueda.
La amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga, es un retroceso en la calidad de nuestra democracia. Conceder la amnistía a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución sería mucho más que un indulto.
Aquí está en juego mucho más que el futuro personal y político de nadie. Está mucho más en juego que la obsesión de alguien por mantenerse en el poder. Aquí lo que está en juego es el futuro de España. Y el futuro de España también es el futuro de Galicia y del resto de las comunidades autónomas.
En una breu intervenció de només 10 minuts, Aragonès ha defensat l'amnistia, tot recordant que és el punt de partida per votar el referèndum d'independència. El president ha abandonat el Senat tan bon punt, ha acabat el seu discurs i, per tant, no ha escoltat la resta de rèpliques. I les denúncies rebudes pels Mossos d'Esquadra per estafes relacionades amb criptomonedes van créixer un 30% l'any 2022. En total, en van ser 3.500. El cap de la Divisió d'Integració Criminal de la Regió Metropolitana Nord, l'intendent Òscar Macarella, explica quines són les estafes més habituals.
La topologia és molt diversa. Estem des de la falsa inversió, d'aquelles pàgines web que ofereixen una alta rendibilitat, òbviament amb tota la falsedat i amb tota la mala intenció del món, que s'intenta, aquesta alta rendibilitat és falsa i l'únic que s'intenta és aconseguir el capital, en aquest cas, de l'inversor, qualsevol altre tipus d'estafa relacionada amb criptomoneda, com podria ser qualsevol mena de pagament que es fa amb aquesta moneda i que no es proporciona el servei.
El COS també ha alertat que enguany tornarà a haver-hi un increment de denúncies relacionades amb les estafes per criptomonedes. I abans dels esports, marxem a Girona perquè fa pocs minuts hem conegut la mort de l'artista Àngel Jové a l'edat de 83 anys a causa d'un ictus. És considerat com un dels artistes més singulars i també inclassificables de l'escena catalana. Nascut a Lleida el 1940, va ser un dels pioners de l'art conceptual català i va participar en nombroses exposicions en diverses galeries, com la Gaspar o la Vinçon. D'entre les darreres hi ha Oberales, que es va poder veure al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera el 2021, on l'artista reflexionava sobre la pèrdua de llibertat. La Fundació Miró de Barcelona i el Museu Morera de Lleida també li van dedicar retrospectives als anys 80. Una i quatre, cop d'ull a l'actualitat esportiva, amb Pol Corredoira.
Victòria molt patida pel Joventut a l'Eurocup contra el Wolves per 107-98. Van haver de portar el partit a la pròrroga als badalonins gràcies a dos tirs lliures d'Ante Tomic. En el temps extra, el Joventut era superior amb l'encert de Pau Ribas i Pep Busquets. Amb aquesta, ja són dues victòries per la penya a l'Eurocup, que, recordem, va debutar a la competició amb derrota contra el Besiktas en un dia important pel club, perquè avui fa 32 anys que van jugar contra els Lakers de Magic Johnson. El partit es va disputar a París amb victòria dels nord-americans per 116 a 114. Encara en bàsquet, ahir es va disputar el València Maccabi d'Eurolliga, el primer partit que el conjunt de Tel Aviv disputava després de l'esclat de la Guerra d'Israel. 75 a 66 van guanyar els valencians en un pavelló de la Fonteta pràcticament buit. I en MotoGP, Àlex Márquez ha rebut l'okay dels metges per competir aquest cap de setmana a Phillip Island. El de Cervera va haver de retirar-se al passat Gran Premi pel dolor que arrossegava per la fractura de tres costelles que es va fer fa uns dies. Dins del paddock també preocupa el vent. Els cops podrien arribar als 60 km per hora durant el cap de setmana i l'any 2019 Miguel Oliveira ja va caure per aquesta circumstància. El Mundial arriba a Austràlia amb Peco Bañaña el líder, 18 punts per sobre del madrileny Jorge Martín, que diu que no sent la pressió.
No, motivación, porque al tenerlo tan cerca, pues tienes que ahí remar para conseguirlo. Si estuviese muy lejos, quizá me faltaría ese puntito, ¿no? De hambre y de tenerlo ahí, pero estando tan cerca de Peco, pues tendré que darlo todo para poder llegar.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, a les dues, de l'Estel migdia. Tot seguit us deixem amb la caravana. D'aquí uns minuts, Joan Trias entrevista Oriol Quintana. És el baix del quartet Melt, que celebra els 10 anys amb un concert especial al Palau de la Música.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Set minuts que passen de la una del migdia. Aquesta hora saludem a Rafa Laguna, que ja està connectat a Twitch, i a aquesta ràdio, a Ràdio Estel, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut tant a Twitch com a YouTube. El podeu seguir amb aquest usuari, @RafaLagun, amb dues os. Rafa Laguna, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bon dia, molt bona tarda. Doncs mira, avui tinc una novetat així molt ràpida, i és que també estic a TikTok.
Oh,
estic
boníssim.
A TikTok ara mateix, emetent en directe.
O sigui, boníssim.
No ho he fet dues vegades i dic, mira, aquí estem a la ràdio. Estic una miqueta a TikTok, jo crec, parlant sol, saps? Perquè hi ha molt poca gent i tal, però...
Estic provant. Rafa, avui tenim gent d'on? Que avui, mira, avui especialment no et puc veure, ho farem molt més radiofònic, això, però vaja, com sé que normalment els teus usuaris et poden,
sí,
des d'on ens escolten...
Tenim des de Mallorca, des de València, Albacete, fixa't. Barcelona, mira, toca aquí prop, de Piera, Coruña, des de Portugal també, Requena, saludos des de Requena, diuen, i bueno, ja molts puestos abans han començat a dir, Mataró també, Argentina, mira, Argentina,
boníssim.
Badajoz i Toledo, mira, Múrcia, també de Múrcia.
M'encanta.
Múrcia, que exòtic. I, bueno, de la Vila del Pingüí. Mira, la Vila del Pingüí... A mi m'agrada molt la Vila del Pingüí. Sempre està bé que hi hagi algú de la Vila
boníssim.
Del Pingüí.
Escolta, seguint el tema en matèria del tema que ens portaves avui, abans, però, volia parlar jo també avui d'una novetat.
Sí?
I és que aquest divendres, si no erro, m'han avisat que surt un videojoc nou, que és el Mario Wonder.
Sí. És una nova iteració a la sèrie dels jocs de Mario, que aquest... reprèn una miqueta els jocs originals. Són jocs, doncs, a plataformes de dues dimensions, és a dir, scroll lateral, no 3D, que t'has de, doncs, interactuar una miqueta amb l'espai que tu tens, sinó és clàssic. Però tot i ser clàssic, porta moltes novetats. Mario, doncs, en els jocs més antics, doncs, com a cosa molt bàsica, doncs, podia fer gran, no? Si agafaves un xampinyó d'aquests que et feien gran i tenies, doncs, una vida extra, per així dir, bueno, més que vida extra, podien donar un cop i continuaves jugant. Mm-hmm. També tenies una flor que et permetia disparar boles de foc i tot això. Ara, avui dia, també, bueno, o sigui, ha canviat radicalment. Hem deixat enrere les flors i les setes aquestes que han fet créixer, i hi ha absoluta... I, bueno, no sé quants tipus d'ítems n'hi hauran, uh-huh, però només en el tràiler crec que han sortit uns 7 o 8. Et pots transformar en un elefant.
Déu-n'hi-do.
Pots fer-te gegant. Pots controlar l'espai deformant-lo, jo què, uh-huh, sé. O sigui, són coses molt boixes, però... Tot i això, té el sabor de Super Mario de tota la vida.
Boníssim.
Que això és molt important, perquè molta gent... Sí que és veritat que els Marios en 3D, doncs, estan molt bé, però els Marios de tota la vida tenen aquest disseny, que això parlarem també més endavant, tenen aquestes mecàniques, tenen això que ho fan, doncs, per tota la família, fàcil de controlar i molt divertit. A més, l'estètica, la part estètica a nivell de part artística, mm, no... com veurem d'aquí uns segons la part estètica, com jo li diré, mm-hmm, la part artística és molt diferent als Marios que estem acostumats, perquè és 2D, però tot té un toc així 3D, de com si tinguéssim volum, però realment, no sé, s'ha de veure, és una miqueta difícil d'explicar, és com si tinguéssim un relieve, mm-hmm, o algun tipus de volum que no estem acostumats, i com dic, és una passada a nivell... Mira, ara mateix a pantalla surt Super Mario fent d'elefant. O sigui, és un elefant.
Boníssim.
Tu portes un elefant i amb la trompa doncs vas traient els enemics de sobre. És molt, té molt bona pinta, i la veritat és un dels jocs que, com se diu avui dia, bueno, avui dia, des de fa un temps, li tinc molt de hype. Hype és quan tens una miqueta de ganes de que surti algo, perquè t'està causant interiorment una miqueta de intríngulis i ganes de provar-ho. Mm-hmm. Així que, bueno, Mario, per Switch, òbviament aquest sortirà només per Switch,
sí, eh?
Pel moment, o millor sortirà en un futur per Switch 2 o el que sigui, però mm-hmm, avui dia només estarà per Switch.
Va, el tema que ens portaves avui, Rafa, quin era?
Doncs mira, avui podria parlar-vos de disseny de videojocs. Mm-hmm. I està molt relacionat amb Mario, ¿vale? Com ara veurem. Però, bueno, abans de tot, suposo jo que molta gent que m'està escoltant en aquests moments, ja sigui pel meu canal de Twitch, de TikTok o per la ràdio, o vosaltres mateixos, en algun moment us ha corregut una idea per fer una aplicació,
sí,
o per fer un videoblog i tot això. I les idees, totes estan molt bé. I, de fet, tothom té idees. Uh-huh. Tothom contínuament estan ocorrint coses. Les idees que es poden fer i les idees que són veritablement interessants són aquelles que podem descriure, són aquelles que podem explicar com les volem i com són.
Val.
Doncs bé, en aquest cas us explicaré una petita eina, mm-hmm, us explicaré una petita eina que ens servirà per nosaltres poder explicar als altres com és el nostre joc i com es sent, com el sentirà el jugador, de tal manera que si tu no saps programar o no saps fer jocs, si saps parlar de com vols fer el teu joc, algú et podrà ajudar a fer-ho. Ho dic perquè hi ha molta gent que veu un canal, per exemple, i el dia a dia, uh-huh, que ve i em diu, tinc una idea, com t'he dit. I, clar, no me la sap ni explicar, saps? No sap. Diu, sí, és que una història muy buena i tal, no sé què, o el que sí. És a dir, dona moltes voltes, però no m'està explicant realment què és el que tinc que fer jo com a programador o com a també dissenyador per poder fer.
Cal, primer és tenir-ho clar, eh?
Exactament. Primer de tot, has de tindre clar. I per tindre clar, aquesta eina que us donaré ara se'n diu MDA, uh-huh, mecàniques, dinàmiques i estètica. L'estètica, que en anglès aesthetics, en, uh-huh, anglès porta una davant, aesthetics, per això se'n diu MDA. Consisteix en, precisament, aprendre a visualitzar els jocs com una barreja d'aquestes tres coses, de les, uh-huh, mecàniques, de les dinàmiques i de l'estètica. Uh-huh. Mira, per entendre'ns, les mecàniques són les coses que podem fer al joc. Com, per exemple, doncs, a Super Mario Bros, uh-huh, o el Super Mario Wonder, saltar és una mecànica del joc.
El que pot fer el ninotet o el protagonista que controlem nosaltres.
Exactament.
Val.
Exactament. Les mecàniques són les coses que podem fer als jocs. Uh-huh. Saltar, desplaçar-nos, disparar, uh-huh, si fa falta disparar, o, jo què sé, moure peces d'algun puzzle. Això són les mecàniques.
Val.
Però les mecàniques no són res si no tenim alguna cosa amb la que fer-la servir. En aquest cas, les dinàmiques venen a resoldre això. Les dinàmiques és tot allò del joc que t'obliga a fer servir les mecàniques.
Val.
En el cas de Super Mario, el Super Mario clàssic, suposo jo que molta gent el té a la ment, hi han uns bolets dolents, no? Els sí. bolets aquests que et venen, que per cert els bolets dolents aquests tenen un nom, se diuen Goombas,
sí,
no? Els Goombas.
Sí, senyor.
Els Goombas, doncs, al principi de tot el Mario, ve cap a tu i se t'aproxima i, clar, si no saltes, et trauré una vida i tens que tornar a començar. El Goomba, l'enemic aquest, és una dinàmica que se'n diu del joc. És a dir, les mecàniques saltar i la dinàmica és l'enemic en si mateix.
Es tenen per què moure? T'ho dic perquè ara se m'acut. No sé si una dinàmica d'un joc seria... Saps aquells cubs petits que es troba també el Mario Bros, per utilitzar el mateix símil, que tenen com un interrogant i has de saltar-hi, donar-hi amb el cap i et surt alguna sorpresa dalt?
De fet, sí. De fet, les caixes d'interrogant que porten dintre doncs, monedes i, o altres power-ups, és a dir, altres bonificacions, també són dinàmiques.
Això seria dinàmica, eh?
Sí o sí, crec que sí o sí et fa utilitzar d'una manera més interessant que només saltar... O sigui, estàs saltant amb un objectiu. El Goomba, saltar per esquivar, i, o per això, per carregar-te el Goomba, per carregar-te la seta aquesta que et pot, que si et toca, doncs et mata, no? Les caixes t'ho fan fer d'una altra manera. És a dir, el salt té sentit, té utilitat. I, doncs, per exemple, també una altra dinàmica és el temps que passa. A Super Mario hi ha un temps que quan arriba a zero doncs has de tornar a començar el nivell perquè no has arribat al final. Llavors, què passa? El temps t'obliga arribar fins al final del nivell. I això és una cosa que passa desapercebuda moltes vegades quan no dissenyem jocs i per què tenim temps o per què hi ha un temps i tot això, i és perquè si no hi hagués temps, el jugador es podria quedar quiet.
Clar.
Allà a la pantalla i el temps passaria i el joc no faria res. Però d'aquesta manera, si el temps passa, el temps s'acaba i has de tornar a començar i has perdut.
Clar, t'obliga a moure't.
Vale, doncs, recordeu això, ja, per moment dos, mecàniques i dinàmiques, mecàniques les coses que fem al joc, dinàmiques les coses que ens obliguen a utilitzar les mecàniques.
Val, quedaria l'estètica.
Exactament, queda l'estètica, que és la meva part favorita. L'estètica no hem de pensar com a estètica, com a allò que veiem només, no? La part artística o la música. El que tenim moltes vegades com a estètica generalment sol ser la part, doncs, més superficial. Realment, l'estètica és allò que volem fer sentir al jugador.
Val.
És a dir, si tu vols doncs, fer sentir al jugador angoixa o claustrofòbia, doncs dissenyaràs nivells que siguin doncs, oscurs i tancats. No només que sigui estèticament oscur, sinó que el disseny del nivell i com funciona el joc et doni aquesta sensació d'angoixa.
Per tant, estic entenent que tant la mecànica com la dinàmica junts formen part de l'estètica?
Exactament, ajuden a l'estètica. De fet, l'estètica ajuda a la mecànica i la dinàmica moltes vegades i la dinàmica i les mecàniques i dinàmiques també formen, poden ajudar a l'estètica a tindre molt més sentit. I aquesta és la idea. La idea és, si tu has après que l'estètica no és només com es veu el joc, sinó què vols fer sentir al jugador, pots dissenyar el teu joc amb molt més de sentit. I, per exemple, hi ha un altre joc, el Dark Souls, he posat a pantalla, he posat un joc que se'n diu Dark Souls, com a exemple d'un joc que té una dinàmica brutal, perquè fa sentir angoixa, et fa sentir frustració. El joc és molt frustrant, però alhora el repte, l'estètica del repte, perquè el repte com a concepte també és una estètica, o sigui, tu pots saber dir el meu joc té estètica de repte. Llavors, clar, aquest joc la gent se'l passa i és un joc increïble perquè no és només frustrant o no és només un joc que pot tindre una miqueta de repte, sinó perquè ho junta tot d'una manera brutal. Hi ha un altre tipus, per exemple, i podem fer sentir altres coses, com per exemple tristesa.
Sí.
Tristesa o amor o coses així. Hi ha un joc que se'n diu The Last Day of June, que és un joc en el qual doncs, vivim experiències d'una persona doncs, que perd una persona molt querida per ell, i tu jugues amb aquesta persona en aquesta història d'amor, que dona moltes voltes. I les teves accions, són les que porten a terme el que succeeix aquesta història. És un joc que t'arriba, és increïble perquè les mecàniques estan totalment fetes perquè tu sentis el que sent el personatge.
Boníssim.
Torno a dir, l'estètica és allò que el dissenyador vol fer sentir al jugador. La dinàmica és el que mou el jugador a utilitzar les mecàniques, i les mecàniques és el que fa el jugador al joc. Si sabeu dividir les vostres idees en mecàniques, dinàmiques i estètica, podreu arribar a tindre com a mínim una idea que podeu explicar a altres i podreu arribar a fer.
Boníssim, això. Boníssim. A part de tot plegat, ens portes algunes recomanacions, eh, Rafa?
Sí, 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 mireu, de jocs us porto aquestes recomanacions. El primer joc que tenim a la llista avui és Sea of Stars. Sea of Stars és un joc de tipus RPG, és a dir, és un tipus de joc de rol que acaba de sortir, fa molt poc que acaba de sortir, és potser un dels més actuals d'aquest d'aquí, i és un joc que, bueno, tot el que he llegit són... bueno, és una obra d'art a nivell artístic, però també a nivell de mecàniques i com està tot construït i la història... I, bueno, és molt... Perdó, té tocs clàssics, però alhora és això, molt modern. Sea of Stars, que crec que està per totes les plataformes, PC, Xbox... Espera, és que ho tinc aquí a la llista, perquè... Aquí, un moment. Perdoneu. Sí, està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox. Després, l'altre joc del qual podria parlar... Per cert, no sé si us fixeu, sobretot si l'esteu veient...
Sí.
També estic parlant d'aquests jocs perquè la part estètica, no només artística, sinó l'estètica, el que volen fer sentir, és molt destacable, la part estètica, com dic, amb els sentiments, no? En el cas de Sea of Stars, realment sents la sensació d'aventura i de que estàs descobrint mons és molt potent. En aquest joc que se'n diu Season, A Lecture of the Future, és una història, va, que succeeix sobre una bicicleta. Tu vas en bicicleta, vas recorrent doncs, paisatges, vas recorrent pobles, vas coneixent gent i vas escrivint una història del que et va succeint. I, clar, la narrativa ambiental d'aquest joc, la narrativa de... O sigui, és brutal. És un joc molt petit, fet per un estudi bastant petit. És realment un d'aquests jocs que... també et mouen per dintre quan l'estàs jugant. Més que res perquè, torno a dir, la sensació de descobrir nous jocs, noves històries, sensacions, està molt aconseguit. Season A Lecture to the Future està per PC i per PlayStation, aquest només.
Tercer joc que ens portes avui...
Mira, avui només us porto 4 jocs. Havia posat una llista abans de 5 jocs, però un l'he tret, perquè és un joc una miqueta més antic. Aquest joc se'n diu Harto. Sembla
Harto,
que estigui fart d'alguna cosa. Sí, però... Tal qual, no, però... Harto, A-R-T-O.
Ah, val.
I és un joc... Sí. I sembla, per això ho dic, sense H, que sembla que estiguis fart, però no. Se'n diu Harto, i és un joc on el personatge... Doncs és un personatge que apareix en un món sense colors i la seva presència omple de color allà on va. I vas descobrint doncs, els diferents colors del món, vas descobrint doncs, el que fa que estigui en blanc i negre. Bueno, blanc i negre no, de fet està tot blanc. O sigui, no és que estigui blanc i negre, tot està de color blanc. I el teu pas pel món fa que s'ompli de colors.
Val.
És una aventura de tipus d'acció, és molt de tipus RPG, també, és molt senzill, però és bastant agradable i és bastant curtet. Aquest joc crec que són unes 3 o 4 hores i bueno, és bastant agradable. Harto, que també està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
I anem al quart joc del dia.
El quart joc del dia és un joc que tinc moltes ganes de jugar-lo, que se'n diu Cocoon. Cocoon és un joc que... És, bueno, hi ha una pel·lícula dels anys 80 que se'n diu Cocoon.
Sí, senyor.
No té res a veure.
Ah, val.
No té res a veure. És un joc que consisteix en que és com una paradoja espacial de l'espai, que la idea és que són mons dintre de mons. I tu et vas moment d'un món a un altre, sortint o entrant en diferents mons. I, de fet, tu pots portar un dels mons en el que t'has mogut, el pots portar dintre un altre i es fan combinacions, combinacions entre mons, colors... Bueno, és molt difícil d'explicar. Només a dir que és un joc que, de puzzles, és un joc de puzzles, ja dic, utilitzant molt l'espai, l'espai tridimensional, i artísticament és brutal, i la narrativa espacial, la narrativa ambiental, és tan brutal que sense dir ni una sola paraula t'ho està explicant tot. En aquest joc no hi ha texta, tot és literalment el que t'explica l'entorn. I a l'entrada d'un món a un altre, com dic, hi ha mons dintre de mons dintre de mons, vas entenent el que succeeix al joc i l'acabes doncs, assolint. El joc, aquest joc sí que és molt, molt, molt curt, dura 4 hores, però realment és un joc que avui dia està donant molt de parlar per la seva mecànica tan interessant de ficar-se d'un món dintre d'un altre, treure un món i posar-lo en un altre i fer combinacions, que realment, i a ser tan curt, la gent doncs, el disfruta molt i es queda una miqueta de ganes de més.
Rafa Laguna, que avui ens presentava aquests videojocs per jugar aquesta setmana, o quan vulgueu, vaja, aquest Sea of Stars, aquest Season, A Letter to the Future, Arto i Cocoon. Rafa Laguna, recordeu, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut tant a Twitch i a YouTube, el podeu buscar amb aquest usuari, @RafaLagun. Rafa, com sempre, un plaer. T'esperem la propera setmana en aquest programa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Fila. Si va mal, que bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 2 minuts i ja arribarem a 2:15.
Xiquets que pugen els quarts, Mare de Déu Sant Lluc, qui s'ha inventat aquesta tradició? Ai, quin fàstic, tots porten els plors negres, les espatlles s'embrutaran i els mandalons blancs, Mare de Déu,
el que esteu escoltant és només un petit tast del que fan aquest quartet de joves, el quartet Mel, format per Carolina Alabau, Ariadna Oliver, Eloi Fort i Oriol Quintana, que van començar a cantar nadales a quatre veus i a capella als carrers del barri gòtic de Barcelona. De tot això, ara ja en fa 10 anys, i el proper dilluns a les 7 de la tarda ho celebraran amb un concert especial ni més ni menys que al Palau de la Música i amb convidats de luxe. Per parlar de tota aquesta fita ja tenim amb nosaltres el baix i membre del quartet Mel, Oriol Quintana. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Rum-tum.
Ai, 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 les gralles com brillo, les nubes trenen com tremolen, només faltarà l'aleta, això deu ser un gamma extra. Sí.
Oriol, primer de tot, enhorabona per aquests 10 anys.
Moltes gràcies.
De fer música a capella, que no deu ser gens fàcil, de seguida en parlem. Com han estat aquests 10 anys? Com els resumiries, aquests 10 anys?
Home, doncs jo crec que han estat 10 anys on hem tingut la sort, diguéssim, de poder dedicar-nos a un projecte que crec que ens ha omplert a tots de moltíssima il·lusió i això de poder fer música i portar-la als escenaris és de lo millor que hi ha al món i el que ens han fet aquests 10 anys és poder-nos fer descobrir això.
Ara deia que cantar capella no deu ser una cosa gens fàcil. En quin moment, Oriol, decideixes entrar en aquest món?
Ostres, mira, jo vaig començar a fer música de ben petit i el primer instrument que vaig començar a fer va ser el piano i sempre havia cantat primer a la coral de Sant Fritós, que és el poble de la meva família, i allà hi cantàvem caramelles i tot això. Però això de fer música professionalment no va ser en cap moment la meva primera opció. De fet, jo vaig estudiar Filologia Catalana i m'hi segueixo dedicant, també. Però a la que vaig començar a cantar així amb cors a un cert nivell, diguéssim, més exigent, doncs per mi va ser com descobrir un món i veure que això era una cosa molt xula i que si m'hi podia dedicar, doncs que valia la pena intentar-ho.
On diries que rau la complexitat d'aquest cant a capella? I a més a quatre veus, clar, perquè...
és curiós perquè la complexitat rau en el conjunt, no? I en com, diguéssim, els diversos membres que estem fent l'equip, que és un cor o un grup vocal, o un quartet en aquest cas, trobar aquell punt d'equilibri on cadascú troba allò que ha de portar en la justa mesura en el grup perquè la cosa funcioni. I és com un procés, no?, d'anar-s'hi adaptant i que vol un temps.
Parlant de processos, eh? Ara ho dèiem, el quartet Melca va començar a cantar cançons a capella pel barri gòtic de Barcelona, cantant Nadales. Quan vau començar, us imaginàveu que arribaríeu a gravar 3 discs?
No, en absolut, perquè nosaltres vam començar com un grup d'amics que vam sortir al carrer a cantar i fent allò que ens agrada. O sigui, al nostre inici no hi havia en cap moment un propòsit professional. Això és una cosa que ens ha anat portant la vida.
I un dia, el 2015, decidiu presentar-vos a un concurs.
Sí, a TV3, lo Happy Day. Sí. Concurs de grups vocals.
Sí.
Que al principi, diguéssim, va començar com un concurs de cors, és a dir, per grups més nombrosos, i per tant nosaltres no hi podíem participar. Però a partir de la tercera edició van admetre que hi haguessin grups més petits, quartets, crec que era el mínim, i ens hi vam animar.
De què us va servir tot allò?
Bueno, allò ens ha canviat la vida, perquè,
sí?
Perquè en un moment en què, en aquell moment nosaltres portàvem potser 3 anys, no?, en marxa, i és això que et dic, era una cosa molt amateur, molt pels nostres amics, que eren en aquell moment els únics que ens venien a veure en els concerts. I el fet de participar al programa doncs, ens va donar a conèixer el gran públic i va fer saber a tot Catalunya que existia una cosa, que eren els quartets a capella. I això sembla que en aquell moment doncs, sí, va causar un cert impacte.
Clar, el cant coral jo diria que és un cant molt arrelat a Catalunya, es practica molt, però té prou visibilitat, tot i que es practiqui molt, i encara més els quartets de música a capella, que és el que feu vosaltres, teniu prou visibilitat?
Sí que és una cosa, evidentment, molt arrelada en la tradició. Hi ha una gran tradició, de fet, a Catalunya tenim la Federació d'Entitats Corals, que hi ha centenars de corals adscrites, i per tant és una cosa que és molt popular. Sí que és veritat que a nivell de projecció mediàtica doncs potser no se li dona el valor i la importància que té. I bueno, sí que és veritat que en aquest país a vegades falta una mica aquest punt, no?, doncs de donar valor una mica més mediàtic, tot i que és una paraula que no m'agrada gaire, però sí donar a conèixer una mica al gran públic les tradicions populars de casa nostra. Jo crec que això sí que falta, malgrat que hi ha molta gent al darrere implicada i picant pedra.
A banda del concert especial per celebrar els 10 anys, que de seguida en parlem de tot plegat, el mes de maig vau treure aquest tercer disc que parlàvem ara mateix, aquest Celebrem, i que sona així.
Aquí està, aquí està, qui té la màgia gitana, el seu poder, que t'adonqui d'il·lusió, canviarà la teva vida, el seu encant és bona aventura. Salut, amor i fortuna, si li demanes amb devoció.
Si estàs avorrit,
fons de Montjuïc,
i per estar al cel,
vine al paral·lel.
A capella i rumba. capel·la es pot fer de tot?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Es poden fer força coses a capel·la. Sí que és veritat que en el moment en què et trobes a faltar doncs, una base instrumental, doncs, clar, tot això és un gran repte, perquè vol dir que tota aquella cosa de cos, de volum, de base rítmica i d'energia que et donen els instruments, això s'ha de substituir d'alguna manera, no? Sobretot quan vols fer música de gèneres més populars d'aquest estil. Per tant, sí, és un repte, i en el cas de la rumba, concretament, amb això ens hi trobem bastant, no? De com omplir, com fer, llavors, bueno, ho hem de vestir amb sons, amb percussions, nosaltres també hi posem un cajón en el directe, bueno, i en el disc també li...
Heu usat instruments o no?
Com?
Heu usat instruments?
En altres moments de la trajectòria del quartet, sí, de fet, els dos primers discs que vam treure teníem un quartet instrumental, un quartet de jazz que ens acompanyava, si fan o fan, la meitat de les cançons de cadascun d'aquests dos primers discs.
Clar, vosaltres us passa al revés? Us fa estrany si us acompanya algun instrument o no?
Bé, és una bona pregunta. De vegades sí, perquè... O sigui, el fet d'haver provat d'anar amb instruments, evidentment, doncs és molt, molt xulo, perquè et dona una altra dimensió a la música, evidentment. Però sí que hem notat que al final el cant a capella és la nostra essència, és allà d'on venim, i és el que ens fa, en certa manera, això, particulars, no?, per dir-ho d'alguna manera. I diguéssim que en l'etapa actual del quartet, jo crec que hem arribat als 10 anys sent conscients que la forma a capella és la que ens convé explotar.
Ara sí, 23 d'octubre, a les 7 de la tarda, teniu cita especial al Palau de la Música per celebrar aquests 10 anys. Com està tota la preparació de tot plegat?
Home, intensa, perquè un concert, el sol fet de fer un concert al Palau ja fa que requereixi una preparació molt més treballada que qualsevol altre concert, no?
Esteu nerviosos?
Bé, ara potser que s'acosta ja el dia ens hi comencem a posar, sí.
És que un Palau de la Música, Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Primer et pregunto què hi podrem veure i després et preguntaré qui hi podrem veure, va.
Mal. Què hi podrem veure? Doncs en part hi podrem veure allò que estem ensenyant en els darrers concerts que estem fent en la gira actual, que és la gira Celebrem, que va connectada amb el nostre últim disc, que vam treure el mes de maig, i és un repertori variat de cançons de diferents èpoques de la història de la música, que és una cosa que ha caracteritzat bastant tots els programes del quartet, que és fer música molt variada, i són cançons doncs, que cadascuna d'elles ens brinda una excusa per celebrar una cosa, no? I en aquest concert en particular, doncs, la idea de que celebrem que fem 10 anys serà una mica la idea central, com a idea especial dins d'aquesta gira Celebrem.
Ara em deies...
10 anys. És la culminació de la nostra celebració.
Em deies música molt variada. Només en català?
No. De fet, en els nostres programes solem cantar amb força llengües. Català i anglès són les dues llengües més predominants, però també fem el Tourdillon, que és una cançó del segle XVI en francès, que, a més, és molt característica de l'inici del quartet, perquè portem fent-la des de que vam començar, fa 10 anys. I fins i tot fem una cançó, un tango, que és La Muerte de l'Àngel, que no té lletra, que és només amb onomatopeies que imiten sons instrumentals.
No sé si pel fet de cantar en català o no, però és veritat que a Catalunya us vam conèixer molt a través d'aquell 2015, lo Happy Day, però fora de Catalunya, com ho tenim, això?
Bé, és veritat que fora de Catalunya no hi tenim un mercat, la gent no ens coneix, no acostumem a anar-hi.
Heu pensat en obrir-vos?
Però, tot i així, ja hem estat fora de Catalunya, tant abans d'anar a Lo Happy Day com després. Abans d'anar a Lo Happy Day hi vam fer tres concerts, a Suècia i un parell a Itàlia, i després doncs vam tenir la gira que ens va, o sigui, que vam guanyar com a premi de Lo Happy Day, que van ser tres concerts a tres ciutats europees. També vam anar a l'escola d'estiu dels King Singers, que són grup vocal de referència i un dels nostres referents. És a dir, sí que hem tingut petites incursions a l'estranger.
També deia amb qui comptareu al Palau de la Música, perquè em sembla que déu-n'hi-do els grups que us acompanyaran, eh?
Sí, estem molt contents que ens acompanyin a l'escenari artistes admirats que han tingut una certa vinculació d'una manera o altra amb el quartet aquests últims 10 anys. Són un d'ells la Magalí, que és la nostra soprano fundadora, que va deixar el quartet fa uns 3 anys per dedicar-se exclusivament a la seva carrera en solitari, però que evidentment doncs, no podia faltar en aquesta cita. Tindrem també la Gemma Humet, que ens va convidar l'any 2016 en el seu concert de final de gira en aquell moment, i ara doncs, li retornem el favor i la convidem també a cantar en aquest concert. Tindrem els Humphreys Quartet, que són un quartet de barbershop que són amics nostres i amb qui també teníem una col·laboració pendent perquè havíem de fer un concert conjunt també, no recordo si l'any 2018 o que vam haver de cancel·lar perquè per baixa, per malaltia, i llavors teníem pendent de fer aquesta col·laboració. I finalment tindrem la Mariona Escoda, que amb ella serà la primera vegada que hi col·laborem, però que hi tenim també un vincle, que és el fet de que l'Eloi, el nostre tenor, doncs, va ser el seu professor a l'Escola de Música de Municipal de Valls.
Clar, vosaltres sortiu... Ja hi éreu, però participeu en un concurs de música, ara em deies la Mariona Escoda, que participa també a l'Eufòria. Els concursos musicals serveixen per donar a conèixer la feinada que hi ha darrere de la música?
Sí, a veure, jo suposo que sí que contribueixen una mica a donar a conèixer músics. De fet, nosaltres és evident que hem de dir que el que ens ha donat a conèixer, sobretot, és el fet d'haver estat en un concurs televisiu, no? Sí que és veritat que també tenen aquesta doble vessant, que és que tan aviat com puja la fama televisiva també baixa, no? I és una cosa que molt efímera, és a dir, hi ha molt de públic que ens va conèixer per la tele, però que en el moment en què hem deixat de sortir la tele, doncs et deixa de seguir o ja se n'oblida, no?, de què estàs fent. Jo crec que el problema del públic televisiu és una mica aquest, que de vegades no aconseguim fer sortir aquest públic televisiu a les sales de concerts, als teatres, que és allà on realment interessa que hi hagi el públic, no?
A banda d'aquest concert que podrem veure al Palau de la Música el proper 23 d'octubre a les 7 de la tarda, esteu de gira? Us podrem veure en més llocs o no?
Ara, de moment, aquest és l'últim concert que fem aquesta temporada. Després d'això tenim una època de descans. De totes maneres, el celebrem no s'acaba aquí. És a dir, ho concebem de moment com un final de temporada, però tots aquells pobles de Catalunya on vulguin que hi portem el celebrem l'any que ve, doncs aquí estem oberts a seguir-lo portant, sí.
Ara em deies època de descans. Això vol dir iniciar nous projectes?
És una possibilitat. Sí, de moment, ja et dic, el celebrem segueix vigent, però...
És a dir, teniu quart disc en ment?
Ara mateix no, perquè el tercer és molt recent i treure un disc és molta feina, tant de temps com sobretot de diners. I diguéssim que encara no... Necessitem rodar encara més el celebrem per poder pensar en un quart disc. Per tant, animem a això. Tots els pobles que vulguin que hi portem el celebrem, doncs que...
Absolutament.
Que ens vinguin a buscar.
Ara m'ho deies, mira, treure un disc és molta feina, molt temps, molts calés. Podeu viure els quatre únicament de la música?
Mira, quan vam sortir de Lo Happy Day, aquells dos primers anys després de la tele, haguéssim pogut viure perfectament perquè vam tenir molta feina, gràcies a Déu, però cap dels quatre ens dediquem exclusivament a la música i almenys al quartet. I ara mateix és simplement un ofici amb què, o sigui, estem compaginant els nostres dos oficis.
Això vol dir que el món de la música, dedicar-s'hi al món de la música, és precari?
Sí, jo crec que en aquest país és una cosa que és evident, no? És a dir, has de tenir molt de sort per poder-te viure de la música i, sobretot, de la música a nivell freelance, és a dir, viure del teu propi projecte musical. Has de tenir molta sort, has de picar molta pedra i fer una inversió de temps i de diners que no tothom pot assumir.
I el quartet que porta 10 anys picant molta pedra i molts més anys?
Esperem que sí. Aquesta, de moment, sí, és la intenció. I tant.
De moment, que els podreu veure el 23 d'octubre a les 7 de la tarda commemorant aquests 10 anys d'existència del quartet Melt, a la Carolina Alabau, a l'Ariadna Oliver, a l'Eloi Fort i a l'Oriol Quintana, que avui ens ha acompanyat. Aneu-hi, perquè de veritat que valen molt la pena. Oriol, ha estat un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Todo pasa y todo es pasar. Pasará bien. Pasará bien.
Pasará bien.
Camino sobre la mar.
Nunca perseguí la gloria.
La ni dejar en la memoria
de los hombres es mi canción.
Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos
y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, ver por eso alegran a volar.
Tres quarts de dues del migdia. Hola, hola.
Clavat, eh?
M'ha sortit una mica...
Hola, hola.
José María García, eh?
Hola, hola.
Tres quarts i mig... No, tres quarts i mig, no. Tres quarts de dues del migdia.
15 minutos y llegaremos a las 2 del mediodía.
Se puede decir, de tanta manera, a las horas, que háganse los ustedes.
Programa...
De hecho, sí que está por José María García.
De abrazafarolas, que se debe ir hasta el agua de los floreros.
Fixa't.
Licenciados en el buen comer.
Ahora.
Diplomados en el buen beber.
Sí, sí, sí.
Nou París. Nou París.
És un showman.
Nou París.
És un showman de la cuina.
És un showman de la cuina i dels micros, eh? Perquè,
sí, 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 és molt...
Escolta, entra aquí... Bueno,
em revoluciona tot.
Ja ho he dit als metges. Dic, després d'aquest huracà del Nou París versus Trias, doncs fem una estona de ràdio tranquil·la.
És així.
Que jo crec que la gent... Mira, i parlant de menjar, saps què? M'he adonat fa 2 minuts... que menjo prou pitjor, que m'alimento prou pitjor que els gossos d'Esterbell. Sí, perquè m'estaves...
Tu saps que els gossos d'Esterbell s'alimenten de foie.
M'estava explicant el que els hi dona... Mira,
no.
Mira, és que m'estava explicant el
Pinso.
Que els hi dona i és increïble, jo dic... Però
Pinso,
sí,
però surten verdures.
Sí, això,
la...
Perdona, jo... Espera, només...
Vine.
Tenim aquí.
Esterbell. No, sí, és que per temes no serà amb aquest esterora.
Què veiem aquí al pinso dels gossos? Que tens dos gossos o un o què tens?
No, però, sí, clar, jo...
Sí, no, tenen.
Amb la ràdio es parla pel micròfon.
Salmó.
Vine, seu aquí.
Salmó, gambes. Ara. Un és... Això què és?
Però surten costelles aquí, eh?
Costelles? Això què és?
Compte, eh? Salmó...
Espectacular.
Mira, pastanagues, bròcoli...
Ah, bròcoli. Gambes, arròs... Coles de Brussel·les.
Sí, m'ho estava explicant i dic, això és quan jo...
Escolta'm.
Això és quan a casa fem festa major. Sí. Això menjam això els diumenges.
El que vol saber tot Catalunya... Parem màquines. El que vol saber tot Catalunya.
I Andorra.
La gent que no té gossos sempre es pregunta...
Jo no tinc.
Algun...
Jo tinc
a mi
fills.
La paraula amo no m'agrada. Algú que tingui gossos ha provat mai...
Ho has provat?
Una boleta, és, una boleta de pinso de gos?
No.
És veritat, no.
I com saps que és bo?
No.
I tu sí? Tu has tingut, no?
Jo sí.
I has provat?
No.
Esther, doncs,
gràcies.
Enhorabona, eh? Enhorabona als teus gossos,
ara,
perquè estan molt ben alimentats.
Cuida. Natura Diet, anem?
Natura Diet. Això, 3 quilos, eh?
Gràcies,
això, quan et dura, això, 3 quilos? 3 setmanes?
3 setmanes, eh?
Ah,
serà que marxi, pobre.
Ves, que voldrà...
Mira.
Exacte.
93-409-2770, truqueu a Esterbell ara mateix. Ni que sigui per dir-li bona tarda.
Escolta, doncs bé, una vegada complexat pels gossos d'Esterbell...
Aquesta secció és així. De fet, aquest programa és així.
No, és que m'ho estava explicant i dic, però sí. I jo què menjo, jo? Si només menjo pa amb pernil dolç.
És que ara m'he imaginat Esterbell amb un plat de pinso... Moltes gràcies.
Sí.
Ai, en fi.
Escolta, ara ja no sé què fer, perquè teníem el temps, però ara se'ns ha marxat. No, anem a fer el forocotxes, que és breu,
sí?
I te l'explico. Vinga, va.
Som-hi.
Una miqueta de forocotxes.
Va.
Vinga, ja sabem que Foro Cotxes és aquell lloc d'internet on poden passar moltes coses, on el debat està viu constantment, sí, on la gent posa les seves opinions filòsofs, sense filtre, ja filòsofs, gent viscuda, sí, gent viatjada.
La universitat de la vida.
Bueno, totalment. I avui, escolta, atenció, que avui, què? Avui han tocat un tema que és molt sensible, és, sí, els sanitaris.
Ai.
Sanitaris.
Compte que és un... És delicat,
sensible,
això,
és delicat,
després de pandèmia.
Ja ho sé.
Val.
I el, llavors, l'usuari anomenat a si mateix carnicero...
I parla de sanitaris, eh?
Sí, sí, és el, sembla, usuari és carnicero.
Sembla un, el nom de...
D'un periodista.
De... No. Ah, ho era. Sí. No, però sembla el nom d'un cirurgià que fa por.
Exacte,
doctor,
sí.
Doctor carnicero.
Te l'imagines amb un davantal blanc, uf, però tot tacat de sang.
Exacte.
No? I un ganivet molt afilat.
Sí, sí, bueno, sí, 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 sí.
Doncs carnicero, que probablement tingui aquesta estètica allà on estigui, a casa seva, perquè, a més, fixa't el que diu.
Salutació.
Diu, atenció, la frase del carnicero, perquè no és ni una pregunta, és, no, un comentari, és, diu... Val. Estoy en el hospital y todos los médicos y enfermeros en la cafetería.
Wow. Todos, ¿eh?
Todos. Llavors, la comunitat forocotxera,
sí,
es posa en marxa per contestar-li.
Ai.
I aquí arriben les respostes.
Sintonia de respostes.
Aquesta és la sintonia que hem buscat per les respostes. Val, per moltes coses, aquesta sintonia. Saps una cosa? A casa el meu fill Mateo, de vegades... Quan jo estic explicant una cosa, la fa de fons.
No, sí, m'ho puc creure. Sí. El podem gravar algun dia o no?
Segurament, sí, segurament.
T'ho demano, si us plau.
Ho fa. I l'altra, la de Forocotxes, també la fa.
Sí?
També la fa.
Un dia hem de fer aquesta secció.
Ell és una sintonia humana. M'ha sortit bo, xaval. I ja t'explicaré el que em va fer ahir.
Ahir.
Perquè t'ho explico demà.
Va.
Pues que no faci un bon dia amb el que va fer ahir.
Va, Forocotxes.
Vinga, va. Bueno, el comentari del nostre amic carnicero era: estoy en el hospital y todos los médicos y enfermeros en la cafetería.
Tots, eh? No especifica. Jo crec que tots els de l'estat.
Tots. I entren els comentaris. Un primer comentari és: se les ve estressados. Qué país.
Uau. Molt comentari cunyat, això.
Un alt... És, bueno, clar, evidentment.
És Forocotxes.
Es podria dir-se perfectament Foro Xavi Aguilar. Vale. Oh. Tranquil·líssimament.
Saps que és a casa.
Des d'aquí una salutació.
Pobre.
Que sempre ens escolta.
Una abraçada.
Molta devoció.
Està
recuperant. Està recuperant. Bueno. I, home, nosaltres el tenim molt present, com pots comprovar. Altre comentari.
Mira si tens algun mail.
Altre comentari. No, no ha arribat res, perquè està de baixa, clar. Està al correu, està... Saps? No entra res.
Està orfe, el correu.
No entra res. Ja, l'he obert abans i hi havia una teranyina. Saps?
Va.
I el Outlook m'ha dit... ¿Qué es de Xavi Aguilar? ¿Qué le ha pasado?
Tú lo sabes.
Tú lo sabes porque hace tiempo que...
Va,
no...
bueno, por coches.
Bueno, un altre comentari. ¿Sabes que hay turnos y descansos, no? Le digo, bueno.
Ara.
Com direm.
Bueno, no, escolta, tot, eh?
Vale.
¿Sabes, no?
¿No tienen derecho a desayunar ni a descansar?
Claro.
Que aquí ya le van cayendo,
no,
a él.
No, es que, aviam.
Aquest és molt bo. Supongo que en tu trabajo no levantarás el culo del asiento. Un altre. Recordem el comentari de carnicero. Ah. Estoy en el hospital y todos los médicos y enfermeros en la cafetería.
Sí.
I aquest le pregunta... Aquest és una paraula, eh? Una paraula entre interrogants. Diu... ¿Bailan?
Vinga, eh? Som-hi tots.
Pregunta si bailan,
está
que si és una festa.
Está bien.
A la una a comer y luego a su consulta privada tan fresquitos. Ojalá pudiese yo echar esas dos jornaditas.
Patapam. Vale.
Después, el segundo desayuno es sagrado para los hobbits. Que no m'ha fet gràcia, no sé per què. I aquí, els tres finals, eh?
Va.
És el moment de assaltar la farmàcia.
Exacte.
A veure, un altre. Eres tonto, tío. Seguro que estás en el after porque ya no distingues.
Wow.
S'ha dit, s'ha confós.
Wow.
I el darrer comentari que et porto és: es cierto, mi primo me dijo que el otro día tuvo que operarse el mismo del apéndice. Le dijeron: esto va así, nosotros nos vamos a tomar café, anestesia no nos queda, ahí tienes una white label para tirar.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Forocotxes, i ara...
Ai.
Va... Una mica de més de desinformació.
Exacte.
Una mica més de desinformació, perquè després ja vindrà les coses
serioses. Sí, sí,
teniu,
sí,
mitja,
sí,
hora per escoltar a la gent amb to seriós. Ara és el migdiada.
A l'Estel migdiada d'avui, que us comencem informant que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat l'amnistia al Senat davant els barons populars.
En acabar la seva defensa, el president del govern s'ha tret l'americana, del govern català, evidentment, s'ha tret l'americana, se l'ha posat a l'espatlla i ha marxat bellugant molt fort el braç esquerre. El cantant Rafael ha declarat que interposarà una demanda per drets d'imatge.
Per part seva, Esteban González Pons.
Te l'imagines fent allà... saps?
És que el pitjor és que m'ha vingut la imatge.
I marxant així amb el braç, com fa, saps?
Escàndalo! En fi, va, per part seva, Esteban González Pons, del Partit Popular, qualifica de dictador aragonès per no quedar-se a escoltar els presidents autonòmics.
És que tenia boda, ha dit aragonès, i després dentista, que tinc el dijous molt liat, vaja, finalment els presidents autonòmics l'han disculpat en comprovar que, efectivament, al seu Google Calendar apareixen tots dos compromisos, i això és infal·lible.
I ahir vàrem tenir nou simulacre fent sonar mòbils i sirenes, avisa més de 110.000 persones per risc químic.
Tras l'alerta, la Generalitat ha manifestat que estan treballant en una alerta que ens avisi de l'alerta, perquè urgències de cardiologia han quedat desbordades.
Estan tots a la cafeteria. I la setmana laboral de 4 dies ha estat provada a València amb millores en salut i perjudicis al comerç.
No obstant, molt probablement s'acabarà descartant, sobretot perquè els restaurants ja no saben quin dia servir la paella, perquè, segons expliquen, el dijous ja no és el que era. Estem bloquejats. No té cap sentit res.
I avui hem conegut que Antonio, Maria, José i Montserrat són els noms més freqüents.
Antonio, Maria, José i Montse. Repeteixo, sí. Quins són els noms més posats
sí,
en català?
Sí, 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 sí.
Tonio, Maria, José i la Montse. Molt bé. Molt originals, els catalans. Per cert, n'hi han...
Què?
41.000 lliscats Joans.
Ah, mira.
Una mica menys de Rafaels, 26.000 i pico.
Sí.
I existeix un nom que és Joan Rafael.
Ah?
Que el tenen 268 persones. No les vull conèixer.
Felicidades a los premiados.
Enhorabuena a los premiados.
I atenció, perquè l'expansió del senglar Collserola s'està convertint en una amenaça per les ciutats del voltant.
És perillós, sí, han declarat veïns de la zona, però no tant com un senyor que ve aquí amb cotxe cada 2x3 i puja fins l'antena i que ens té atemoritzats. Radio Estel ha pogut confirmar que els veïns parlen de Candy Ortiz.
El rei Felipe VI... Sexto,
sí.
Visita l'exposició Miró Picasso a Barcelona.
Sembla ser que al rei li han deixat entrar sense haver de despullar-se. Això sí, amb un traje una mica entalladet. Saps allò que... Saps
sí,
que
sí, que amb allò que...
Saps allò que dius?
Ai.
Aquí...
Sí.
N'hi ha cardolla, saps? Parlant d'alimentació.
Parlant del rei, eh?
Parlant d'alimentació i d'animals.
Puja. Parlar d'animals sempre els hi ha anat molt bé, els borbons. En fi. Vladimir Putin,
no
parlant d'animals.
No volverà a ocorrir. Vinga, parlant d'animals.
Vladimir Putin, que reuneix amb Xi Jinping, a Pequín.
Radio Estel ha tingut accés al menú que han compartit els dos tolerants mandataris.
Compte.
Per començar, un aperitiu de marisc de l'extrem orient rus i un entremès de creps amb guall... Això és veritable, eh? Guatlles
sí.
I bolets.
Sí.
Després, Putin i Xi...
Sí, eh?
Sí, han pres sopa d'esturió acompanyada d'unes empanades típiques russes.
Ah?
El plat fort ha estat rostit de cèrvol amb salsa de guindes.
Escolta'm.
Les postres seran un pastís pavlova,
sí,
que té nom de ballarina, de merenga amb un sorbet de magrana. Xi Jinping, com a bon anfitrió, ha portat pastís de poma cassola feta per 20 dels seus lacallos i Putin una mica d'amanida russa per picar. A Rússia es coneix només com amanida.
I el Pentàgon va registrar 274 albiraments d'ovnis, compta, en 8 mesos.
I segons ha pogut saber Radio Estel, que ha tingut accés a part d'aquest informe, tots els albiraments han estat realitzats per Joe Biden, en pijama i mentre s'aixecava a mig de la nit pensant que era a Disneyland.
Ja com els eurodiputats. I atenció, perquè una empresa ha creat un cafè que fa més que despertar-te.
El nou producte afegeix extractes de plantes i fongs funcionals per a afavorir la salut física i mental. El producte porta una etiqueta en què es pot llegir no apte per Arnau París. Podria esclatar com una supernova.
Fins aquí la informació general. Anem a De Postres. A De Postres us expliquem avui que Bartomeu demana una mostra d'unió en plena crisi per la imputació de Joan Laporta.
L'expresident Bartomeu considera que davant la situació que viu el club és un bon moment per deixar enrere diferències i unir-se en benefici de la institució. Bartu ha declarat que la dimensió i la volada mediàtica fa necessària que l'honor, la imatge i la defensa dels valors del Barça doncs estiguin més unides que mai. Per la seva part, l'Observatori contra el Cinisme ha informat que els seus detectors s'han esclatat i no descarten una relació directa amb les paraules d'en Bartomeu.
I encara us expliquem que el Barça lluirà la llengua dels Rolling Stones al clàssic.
Jan la porta molt decebut, perquè quan li varen dir que portaria llengües, ell pensava que era altra cosa. He vingut amb 5 litres de llet amb Colacao, pensant que serien llengües de gat, que són infinitament millors que els Rollings. La propera publicitat serà en llengües de gat.
Sisplau.
Amb la porta mullant, saps què
vull dir? Ai. Gràcies, Rafa, no, per totes aquestes informacions. Serà la informació veraç, rigorosa, amb tot el servei informatiu d'aquesta casa.
Tot, eh?
Xavi,
tot allà.
Tot, tothom, tot allà. Tothom.
Com a sardines a l'estudi 3.
Exacte. A l'Estel Migdia.
Toscano, no soy
Xavi Toscano,
ens està escoltant o no?
No ho sé, algú estarà fent. Nosaltres, però, hi tornem demà, amb més caravana, a partir de les 8 del matí.
Toscano.
Fins les 2 de... migdia. T'has preparat per demà?
Per divendres?
Sí.
No sé què ha de passar, però jo estic preparat. Me'n preparo ràpid, jo.
Ai, mira, jo us ho dic. Ai, demà.
Per què? No he vist l'escaleta ni res.
Ai, mira-te-la.
La miraré.
Ai, demà.
Bueno, si ara farem la reunió, l'explicaran.
Imagina't.
No he de mirar res, us expliquen.
Va, fins demà, passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
Toscano.